Molt bona tarda i benvinguts. Això és S&M Music. Bona tarda i benvinguts a un nou S&M Music, un dia especial Setmana Santa, però bueno, per a nosaltres, per molta festa que hi hagi, sempre estem aquí treballant perquè us arribi la millor informació i escolteu la millor música aquí a Ràdio Falset amb S&M Music. I com no, l'artífice de tot això és el meu company Jordi Soldevila, que es porta el millor de lo millor. Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu, oients, família diversa, gent que ho han sopegat amb S&M Music, que no sabíeu ni que existia Ràdio Falset, però que ara esteu escoltant aquest 50-55 minuts d'actualitat musical. Benvinguts tots en aquests dies tan especials com assenyalava el Manu. Avui, home, tindrem un S&M molt marcat per un traspàs com és el de Ryuichi Sakamoto. Ens hem de fer ressò del que va ser un pianista i un compositor de bandes sonores. Ja sabeu que aquí a l'S&M ens agrada molt el tema de les bandes sonores. Doncs Ryuichi Sakamoto va ser conegut per algunes, com per exemple L'últim emperador, o també, encara que la gent no se'n recorda gaire, Tacones lejanos, de l'Almodóvar, també era de Ryuichi Sakamoto. Parlarem d'aquest artista més enllà de la seva vessant de compositor. També ens fixarem, i especialment el tema que escoltarem, és una mica de tribut a una de les seves vessants més interessants, que és la relació amb la música electrònica. Ryuichi Sakamoto va participar en moltes edicions del Festival Sonar al costat d'Alba Novo i ens recordarem alguna d'aquestes participacions que li va valdre ser un referent de la música electrònica quan la música electrònica no tenia ni de bon tros el ressò que té últimament i ara que ja comença a tenir una mica d'història. També, i en aquest i aprofitarem doncs aquest apartat d'obituaris, hem de recordar un altre traspàs. En aquest cas no és tan conegut, és el de Seymour Stein, i és sobretot perquè va ser cofundador del segell Sire Records, que sí, que ens pot quedar molt lluny, però no s'entendria la trajectòria de gent com dels Ramones, dels Understone, dels The Cure, de la Tegan and Sara o d'altres, si no fos per aquest segell. Per tant, també recordarem la figura de Seymour Stein. A part d'això, home, doncs hem d'escoltar els nous singles de la Georgia, una de la filla d'un dels components de Leadfield, tot i que ella va pel seu cantó, deixem-ho així. També volem escoltar el nou single de Rodrigo i Gabriela, aquests mestres de la guitarra mexicans que sempre tenen propostes molt interessants, i en aquest cas el seu darrer single, The Eye That Catches the Dream, és una peça molt, molt interessant que volem compartir amb vosaltres. També volem parlar de gires, en aquest cas dels Smashing Pumpkins, que anuncien gira, i dels Ghost, perquè són la sorpresa del Primavera Sound. Ja sabeu que cada edició incorporen un o dos grups que canten una mica dins del cartell. Doncs bé, en aquest cas han triat un nom potent, home, jo diria que seguint la tradició de al seu dia quan van portar els Motorhead, on encara vivia l'Emic i Mister, o Amon Amart, altres edicions, o els Nine Inch Nails fins i tot. Doncs en aquest cas el nom que canta una mica en aquest cartell és tota una referència important com és el de Ghost. I marxarem amb una altra G, la G de Godflesh, que anuncia nou àlbum i el passat dia 3 van publicar el single. Aquí sí que hi ha un dels pioners de la música industrial, tornen amb l'energia de sempre i amb gira. De Godflesh, i especialment del Justin Capo Broderick, a veure si ho dic bé, en podríem parlar de dos projectes més, però bueno, ja veurem com anem de temps i tot això, perquè no us volem pas avorrir. O sigui que, Manu, quan vulguis, comencem. La britànica Georgia anuncia nou disc, serà en concret el seu tercer LP i es titularà Euphoric. Es publicarà de cara al juny, més concretament, el 28 de juliol, via el segell Domino, i d'aquí una miqueta podrem escoltar el single It's Euphoric. En aquest sentit, també cal destacar que l'àlbum estarà produït per Rostam, i que es mourà encara dins del tema de l'àmbit de la música electrònica, que coneix molt bé perquè, com us assenyalàvem quan repassàvem els temes d'avui, comentàvem que era la filla d'un dels membres de Leadfield, aquesta banda tan important per la música electrònica britànica. Ella segueix una miqueta aquesta via, però amb la seva pròpia visió, i fins i tot al final del 2000... del 2020 es va atrevir amb un tema que s'havia convertit viral per aquells anys. Recordeu una sèrie que és d'Strange Things i que un tema de aquest buix es va convertir en un hit, el Running Up That Hill? Doncs bé, la Georgia també en va fer una particular versió. Però això era el 2020, ha plogut bastant i ara ja hem de mirar de cara al que serà el seu nou material, que torna amb molta alegria, fins i tot fent servir el nom Euphoric. Això de moment és It's Euphoric.
Done it. whenever you're next to me. Back in the park, nothing keeping us apart. All the things I wanna say, but I put the words away. And I feel you next to me.
I quan sona aquesta sintonia, aquesta trista i sentida sintonia, és clar, CM, tenim un obituari. Tenim que fer una necrològica i en aquest cas, aquesta setmana, n'hem de fer un parell. La primera, potser la més mediàtica, és la de Ryuichi Sakamoto, aquest pianista, compositor de bandes sonores, també actor. Va arribar a protagonitzar una pel·lícula amb el seu bon amic David Bowie. Ens ha sorprès i ha generat tot un seguit de mostres de condol per un pianista, repeteixo, un compositor de bandes sonores que tenia un Oscar per la partitura de L'Último Emperador l'any 1988. Però que el 83, repeteixo, en Feliz Navidad, Mr. Lawrence es va donar a conèixer com a actor i com a protagonista al costat de David Bowie. Més enllà d'això, si alguna cosa tenia i era conegut Ryuichi Sakamoto, era pel fet del seu acostament a la música electrònica. Ell era pianista de formació clàssica, però des de que va conèixer ben jove totes les sonoritats i l'aposta de grups com Kraftwerk, es va sentir cridat a veure com funcionava això de la música electrònica, no en el sentit que parlàvem abans del Leadfield, sinó com una vessant més de la música clàssica i també de les seves bandes sonores. Ha treballat amb moltíssima gent, Bootsy Collins, Iggy Pop, Robbie Robertson de The Band, els Rolling Stones, amb molta i molta gent. També, i això serà recordat i segurament ho heu sentit a les notícies dels mitjans, dels grans mitjans, va ser l'encarregat de la música inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i un llarg etcètera, o sigui, tota una carrera dedicada a la música en el sentit més ampli possible i treballant i col·laborant amb molta gent. On trobaran a faltar especialment Ryuichi Sakamoto al sonar, ja que durant una colla d'anys va participar amb l'Alba Noto, ja sigui en alguns concerts del dijous previ al Sonar o al 2018 tancant el festival amb aquesta aposta de música més avançada, vinculada a la clàssica, però més avançada, que tant li agradava i tant defensava Ryuichi Sakamoto. Això és d'una banda, perquè aquesta setmana també hem sabut un altre traspàs que potser aquí no n'hem sentit tant, perquè era més de la indústria americana, però que aquí a l'SM, com que ens agrada destacar algunes de les figures que formen part de tot el tema de la música popular, tant sigui agafant una guitarra, un baix o posant-se davant d'un micro, com a la producció o fins i tot en la producció més executiva, diguéssim, ens hem de fer ressò també del traspàs de Seymour Stein, que va ser cofundador de Sire Records. Clar, dit així, potser no ens sona gaire, però si llegim la nòmina de grups que van passar per aquest segell, trobem la primera onada del punk amb los Ramones, The Dead Boys, The Undertones o els Talking Heads, per dir alguns noms, però que també van firmar per Sire gent com The Smiths, The Cure, The Pretenders, My Chemical Romance, Tegan and Sara, Wilco o Regina Spektor. Ara, el nom que més sonarà quan es parla de Sire Records és que va ser el primer segell de la Madonna i va ser precisament Seymour Stein qui va fitxar aquest artista. Per tant, estàvem una miqueta obligats, ja que fèiem l'obituari de Ryuichi Sakamoto, també fer-lo i dedicar-li unes paraules a la figura de Seymour Stein, perquè si tenim aquesta música és gràcies als artistes, però també hi ha un conjunt de gent que ja sabeu que aquí a la SM ens agrada destacar i parlar-ne, tot i que sigui, ni que sigui per fer-ne una breu necrològica. Després, doncs, d'aquestes dues notícies, ens quedem, com no, amb la part més musical que li pertanyeria al Ryuichi Sakamoto, i per recordar-lo, hem recuperat una peça d'un disc que va firmar al costat d'Alba Noto, aquest artista amb qui va col·laborar en diverses ocasions al Sonar, i ens quedem amb un tema que es titula Aurora. Thank you. I continuem amb dos guitarristes mexicans, però quins guitarristes? Estem parlant de Rodrigo i Gabriela, que ja hem escoltat alguna vegada aquí a l'SM Music, però és que tornen amb nou material i un nou single espectacular. El disc es titula Between Thoughts, a New World, i es publicarà el proper dia 21. Ja fa poquet que vam escoltar el primer single i la setmana passada ja va entrar el segon, Legoland, però el d'aquesta setmana és un tema molt, molt recomanable. I a mi fins i tot, en parlàvem abans amb el Manu fora de micro, em recorda, o hi ha alguna part del tema, per allà a la meitat, que em recorda molt al tema Don't Let Me Be Misunderstood de Santa Esmeralda, que es va fer conegut, o almenys pels més joves, alguns que són més joves, gràcies a Tarantino, perquè la va incloure a la segona part de... No sé si era la primera o la segona part de Kill Bill, crec que és potser el final de la primera... Al final de la primera, i és un tema que dius, què fa aquest tema aquí? Doncs sí, aquestes coses que fa el Tarantino. Però el que ens interessa és que tornin Rodrigo i Gabriela, aquest parell de guitarristes, home, semblen guitarres clàssiques, però sonen molt, molt, molt bé. Es van donar a conèixer gràcies a versions del món del metal, de temes de Metallica com Orion, que és instrumental, però tenen un vocabulari propi i una manera de funcionar espectacular. S'anuncia que hi haurà una edició de Between Thoughts a New World amb disco amb vinil de translúcid, pot ser? Estes coses transparents, aquestes coses que es fan ara, i que inclourà el seu projecte de l'any passat, que era una cosa que és de Stages, i que van gravar diferents temes. Veurem què passa i si Between Thoughts and New World és tan, tan rodó com aquest nou single, que té un nom molt suggerent, The Eye That Catches the Dream. Thank you. I continuem aquesta tarda de dissabte i ho fem amb els Smashing Pumpkins perquè tenen un parell d'anuncis força interessants. Primer, començaran a girar per Austràlia i es passaran bona part de l'estiu girant pels Estats Units presentant a Atum, recordem, aquesta òpera rock en tres parts. El passat novembre es va publicar la primera part, al febrer es va publicar la segona i estava previst que a la tercera i última part, aquest Act 3, es publiqués el 21 d'abril, però finalment s'ajornarà una mica i no serà fins al 5 de maig que acabarà arribant. Aquesta darrera part, recordem que des de la mateixa banda s'han espavilat a relacionar i dir que és una seqüela dels seus clàssics Melancholy and Infinite Sadness i el Machina de Machines of God. Tots tres tenen en comú, almenys els dos primers, que eren dobles, i en aquest cas repetim, serà un àlbum triple que explicarà una història. Preguntat que com pot ser que s'atreveixi a publicar una cosa, a presentar un projecte de 33 cançons, el frontman de la banda, el Billy Corgan, diu que en un moment en què tothom pensa que més és menys és més, jo estic a la banda oposada, jo penso que més és més, i d'aquí aquesta proposta. Per cert, la crítica van pentinar bastant, bastant malament la primera i la segona part, especialment la segona. Veurem què passa amb la tercera, si acaba convencent o no els crítics aquesta òpera rock, això que ja sembla que no es porta gaire, que ara el senyor Billy Corgan dels Smashing Pumpkins posa damunt de la taula perquè en gaudim. De moment, perquè en gaudim sense tindre-ho tot completat, tenim aquest Spellbinding, que és, funciona de single, d'aquesta tercera i última part d'aquesta òpera rock que és Atum.
Lux on daisies and I'm long crazy.
I anem a fer una mica de repàs del cartell del primer son, tot i que encara queda una miqueta, recordem, del 31 de maig, 1 de juny, 2 i 3 de juny a Barcelona i a Madrid el 7 de juny, del 7 al 8 i al 9 i al 10. Ja comencen fora l'un a l'altre perquè el primer dia ja tenim els Pet Shop Boys per allí, el segon hi ha, com a caps de cartell, Blur, Halsey, Darkseid, entre... o els Turnstile, molt de moda, i un dels discs de l'any passat. Després, el segon dia, tenim com a plataforma el Kendrick Lamar i els Depeche Mode, i a segona fila trobem els Skrillex, i el darrer dia trobem, com a caps de cartell, la Rosalía i el Calvin Harris. Però també ens hem de fixar en aquests noms que canten una mica, perquè mires i veus pop o més electrònica o més de hip-hop, però de tant en tant hi ha el grup que canta, el grup que dius què fan aquests aquí. Per exemple, enguany, a l'últim dia trobem els Dead Grips, que són música electrònica però tenen una actitud punk, que dius aquests aquí, entre els Maneskin i My Morning Jacket o la Saint Vincent, canten una miqueta. Per exemple... Això és l'últim dia, el penúltim dia trobem que hi ha els Bad Religion i els conten com a gran nom, i és veritat, es mereixen estar en lletres ben grosses, però canten una mica al costat de Depeche Mode, de Skrillex o de Christine and the Queens, per dir algun dels noms. I potser a mi el que em sobta més, perquè a més és com a gran cap de cartell, però que dius, no ho sé, canta una miqueta, és que el primer dia a Barcelona, el dia 1 de juny, i el dia 8 a Madrid, a Arganda del Rei, i al costat de la Blur, de la Halsey que deia abans, trobem els Ghost, que és habitual, repeteixo, la sorpresa no és que Ghost estigui en un primavera son, sempre hi ha tradició que el festival inclogui un o dos o tres noms de l'escena més heavy, metàl·lica, punk. Me'n recordava quan hi va anar Motorhead, quan hi van els Nine Inch Nails fins i tot, o els Amon Amarth o altres grups que me canten una mica entre tot el panorama alternatiu que hi ha en aquest festival. Però que Eagles Ghost és una molt, molt bona notícia. També assenyalar que només estaran a Barcelona. Hi ha alguns grups que no estan als dos festivals, sinó que estan o estan en una ciutat o estan en l'altra. És el Ghost estaran a Barcelona, per exemple, els Sparks només estaran a Madrid, els Mas Volta només estaran a Madrid, la Batja Ial només estarà a Madrid, entre d'altres. Per això aquesta tarda de dissabte ens quedem, com no, amb els Ghost, i perquè si algú no acaba de veure... Per què és tan important aquest grup? Ens remuntem a un disc, Manu, qui m'hauràs d'ajudar, l'any del disc, crec que és 2000...
El 2017.
2017, van publicar un disc en directe de la gira americana, i perquè vegueu l'ambient que munta Tobias Forge, el papa emèritus i en les diferents representacions d'aquest gran artista, com s'obri un concert de Ghost. Escolteu aquest Square Round i veureu per on va la cosa.
bueno, anem encapçalant ja al final del programa. I com no, amb el senyor Rob Zombie, escoltant de fons el senyor Rob Zombie dins de la banda sonora Matrix Reloaded. Aquest tema Reload és un dels temes que inclou aquesta banda sonora i que és un dels vinils que us he portat avui. I que, bueno, aquí podem trobar doncs gens com gent de l'electrònica, però també del món del metall, com són Marilyn Manson, Rob Zombie, els Deftones, els Poet, els Them Sleep, l'altre grup del senyor Chino Moreno, Rage Against the Machine, també un loco, el senyor, després de l'electrònica, doncs trobem el senyor Oakenfold, els Fluke, els dos compositors que surten a les bandes sonores de Matrix, com són el senyor Don Davis i Juno Reactor. De fresc, què més hem escoltat? Hem escoltat també els britànics Sleeper, un grup de la fornada Britpop, que feia molts anys que no sabien res d'ells i que, bueno, ja faran 3 d'anys van editar de sobte, van aparèixer i van editar un LP, els Sleeper, anomenat The Modern Age. Els nostres amics de Defcon 2, escoltant aquest gran àlbum anomenat Alzheimer, gran àlbum, i que ara d'aquí uns dies hi haurà la reedició ara amb el Record Store d'ahir d'un clàssic també del disc dels Defcon 2, com és Ultramemia, l'han dit també. Després hem començat escoltant la senyoreta Lindsay Lohan, aquesta noieta actriu i cantant que va sortir de la fornada Disney i que, bueno, tenia una bona carrera, però, bueno, degut a les drogues i la mala vida, doncs passen aquestes coses, no? Però que, bueno, va fer un parell d'àlbums, com aquest segon àlbum, on ens deixava, doncs, versions interessants, com, mira, l'altre dia que parlàvem de la senyoreta Steve Nicks, recordes?
Sí.
I de la influència també de la Miley Cyrus, un altre que venia de la Disney. Doncs la influència que va estar, no? També aquesta dona li va influir amb artistes com elles. També amb aquest disc va, el 2005, va fer una versió de Steve Nicks, la de Age of 17. Una versió també que la senyoreta Miley Cyrus, amb el seu últim àlbum, no aquest últim, el penúltim, també va fer com un mix entre aquesta cançó i la Midnight Sky, el seu tema, també va fer com un mashup d'aquests també, d'aquest tema de Age of 17. La senyoreta Lindsay Lohan, la pobra ja, doncs bueno, amb aquest segon disc que aquí va acabar. I ara doncs bueno, se dedica a tombar per les teles i explicar la seva mala vida.
Celebrity. Ha decidit fer una carrera de celebrity.
Sí, no sé si, perquè el cine no sé si continua, però bueno, algo farà, suposo. I per acabar, què més? Doncs hem escoltat aquesta gran banda sonora, ja que avui el Jordi parlava dels Smashing Pumpkins, doncs
sí,
us he portat la banda sonora per excel·lència de Seattle, allà on venen els Smashing
Pumpkins.
Singles, sí. I allí apareix un dels temes de Smashing, anomenat Drown, que hem escoltat també avui aquí.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do-ret avui.
Però Déu-n'hi-do aquest de Rob Zombie, és donant força i bestial.
Potent. Com potent és el tema amb què marxarem avui, amb els Godflesh. Crec que fins i tot ho vam arribar a dir fa uns mesos que venia nou material, doncs bé, ja tenim aquí el single d'avançament del que serà Purge, el nou disc del duo de Birmingham. Estem parlant de que es publicarà el juny, el dia 9 de juny, arriba després de Post Self, que es va publicar el 2017, o sigui que ha plogut bastant, i arriba doncs aquests Godflesh carrejat amb molta mala bava, amb tota l'energia i tot el pes d'aquest rock industrial que ha caracteritzat la carrera del grup. Molta gent ha volgut veure relació entre el disc Pure del mateix grup i aquest Purge. Veurem si s'acaben assemblant. De moment, Justin Capodric, que és el guitarrista, compositor i cantant del grup, no ha dit res al respecte. El que sí ha explicat és el significat de Nero. Nero, recordem, emperador romà, que tenia bastanta afició al foc i que Brodick assenyala que Nero és un símbol per recordar-nos la irresponsabilitat de l'autodestrucció com una pràctica de sempre, ara i per sempre. D'aquesta manera ha avançat el que és el single d'avançament, que no només trobem el tema Nero, sinó que també trobem un remix del mateix tema i una versió alternativa. El EP de presentació, perquè són 4 temes, és la versió DAP, que li agrada molt al Justin Carl Broderick, en els seus diferents projectes, perquè del senyor Justin Kilpatrick avui podríem estar parlant de fet estem parlant de Godflesh, però també podríem estar parlant de Lotus Giants, un projecte amb un altre company de l'electrònica dels 90, o fins i tot de la Tutaka Flesh, que és la seva vessant més electrònica, però electrònica d'aquella dura, d'aquella que fa mal, aquella Marestes i Filferro, que ja sí que ja tindrem un altre dia per sentir algun fragment d'aquesta música tan particular que crea Justin K. Brodick. Però avui, Manu, i amb ell marxem, ens quedem amb Nero i que la gent es vegi fent una idea per on van anar els trets.
Doncs amb els Godflesh marxem i res més. Ens tornem a trobar dissabte que ve amb més música aquí a Ràdio Falset. S i M Music. Bon cap de setmana.
I bona mona.